Bé, doncs benvinguts a un nou capítol de Mentre i Mentres. M'acompanyen Raül Garrigasaid. Raül, ben tornat.
Hola.
Escolta'm, Raül, La roca i l'aire és aquest nou títol, aquesta art i religió de Llulla Tàpies, publicat a Fragment Editorial, però també m'agradaria fer referència, en tot cas, que a l'Institut d'Humanitats vas fer aquest cicle, que justament incluïa, diguem-ne, aquest pas, no?, a l'any 2023, per tant, diguem-ne que la reflexió ve de més enrere.
Sí, sí, jo amb el llibre hi he treballat un parell d'anys, de fet, això, 23-24, més o menys, i efectivament una part del curs, doncs, una part del llibre primer tenia forma de curs i bàsicament en el curs hi vaig parlar dels mateixos autors que són centrals al llibre, que són Llull, Marc, Isabel de Villena, i després entre els moderns Carné, Mompou i Tàpies. I tot i que el llibre té una part central bastant llarga que es diu l'entremig, que intenta connectar el món premodern amb el món modern, hi ha tot de coses que allà no hi eren encara, no?, i que han acabat, doncs, trobant una forma al llibre.
Deixa'm que et digui que el llibre, no sé si aquí hi ha spoilers, però en tot cas acaba amb un índex, diguem-ne, un glossari, que és lèxic que descrius, i doncs hi ha una paraula que he trobat moltíssim en el llibre, però que no està, com entendràs també, que no estigui en el lèxic final, que és línia. Utilitzes molt l'expressió línia. Ara després entrarem, però pot tenir moltes explicacions, però és curiós també que la línia estigui travessada totalment
És interessant, no m'hi havia fixat que la paraula línia sortís tant. Sí que tinc present que al final al començament de l'epíleg, perdó, hi ha una frase que diu més o menys es poden traçar diverses línies, que dins del meu cap això ressona amb Hölderlin, que és un autor que va sortint per aquí. Però té sentit que hi sigui la paraula perquè, de fet, una obsessió del llibre és la idea de recorregut. Que això, el dia que el presentàvem amb el Pere Jaume, en vam parlar una mica, que també és una idea que ell té molt fixada, la idea que les coses no són una sola capa ni una superfície plana, sinó que tenen una història darrere, alguna mena de cosa que ressona. I el llibre està construït a partir d'aquesta idea, però també està construït a partir de la sospita contra aquesta idea, d'alguna manera, perquè tots els recorreguts que presento són recorreguts que s'acaben qüestionant la mateixa permanència de Llull en el món modern. El que vinc a dir és que és un altre Llull, no?, que és una cosa que ha canviat totalment. Per tant, sí, hi ha línies, però porten cap a llocs inesperats, d'alguna manera.
Hauríem de dir, però, que la paraula central, valgui la redundància, seria la idea de creació, no? Justament, la creació en aquest sentit és el que, d'alguna manera, és aquesta gran obertura.
La creació, sí, de fet, el pròleg gira al voltant de la noció de creació, de les diverses idees de creació, i sí que és una idea clau perquè al capdavall, clar, avui dia quan diem creació pensem en els artistes, en primer lloc, però això només és així des de fa 200 anys, com a molt. I, de fet, la paraula creació fins al 1800 no s'aplicava mai a l'art. La podien fer servir de vegades els alquimistes per referir-se a l'homúnculus o l'infantó o l'elixir que creaven, però, de fet, el verb crear era un verb que només admetia un subjecte, que era Déu. I, per tant, aquest canvi, el fet que la paraula creació admeti un subjecte humà, és un indicador de moltes coses, i el trasbals que representa aquest canvi és el trasbals que hi ha al fons del llibre.
Com dèiem, i després la creació en un sentit, diguem-ne, artístic, és una mica l'altre motor, no? I ho planteges a l'inici, no? Aquesta lògica que desvincula o que separa el fet religiós del fet creatiu és eminentment modern.
Sí, de fet hi ha un moment al lèxic del final que ara esmentaves, que parlo de Spinoza, perquè Spinoza representa un moment molt curiós, perquè ell diu que la idea de creació és absurda en si mateixa. Diu que no, diu que la substància no pot crear una cosa fora de si mateixa, perquè només n'hi ha una de substància al capdavall, no? I per tant, així el que fa amb això és ensorrar la idea religiosa de creació, la idea bíblica del Gènesi. Però aleshores planteja una altra cosa, perquè clar, vivim en un món on tenim la sensació que hi ha creacions constantment, no? I per tant aquest gest d'Espinosa és com és com un gest que marca un final i obre la possibilitat d'un nou inici. I aquest tall és el tall que hi ha al centre del llibre, és el tall que s'explica el pròleg també, i és el tall que separa i d'una manera estranya uneix els autors medievals que surten, bàsicament cabalistes, Llull, Marc i Villena, i els moderns.
És curiós també, ara, marcat com a tall, que el llibre, en el pròleg, avises als lectors que també t'hi has col·locat, diguem-ne. Ara no recordo quina és l'expressió, però com que el teu jo també hi és. I després el teu jo apareix constantment. O sigui, no sé fins a quin punt també la lògica de l'assaig ha quedat alterada en tota la teva trajectòria, però l'altre dia llegim a Twitter que com a mínim deies que era el més difícil que havies escrit.
Potser sí que és l'assaig... Jo diria que és l'assaig on hi ha més línies, per dir-ho així, això per fer servir la paraula que deies. És l'assaig on hi ha més línies, és l'assaig on he notat més la tensió entre aquestes línies, la dificultat de fer-les encaixar, i alhora era un assaig on tenia ganes d'explicar que no encaixen quan no encaixen. O sigui, per mi un problema de l'assaig o del pensament en general és que la voluntat de coherència et porta a la mentida. D'una manera inevitable, crec jo. I com més sistemàtic intentes ser, si ets honest amb tu mateix, més t'adones que estàs forçant les coses. I per això el tipus d'assaig que faig, i potser aquí encara es nota més, és un assaig que exposa determinades coses, però que intenta deixar espais oberts, intenta... a explicar doncs, determinades situacions concretes des d'on s'explica tot això, no? com si sortís del no-res, no? Sinó explicant que surt d'un lloc determinat. Per això és un assaig també que s'acaba amb aquest lèxic, que de fet no és un lèxic explicatiu, és un lèxic que obre coses noves. No? Sí, i és clar, és amb la ficció, d'alguna manera, quan fas ficció ja plantejada directament com a ficció, la idea de no contradicció desapareix, no? I aquesta és la gràcia al capdavall de la ficció. En canvi, l'assaig, com que entenem normalment que forma part del pensament, està sotmesa d'alguna manera a això. Però per mi l'esforç que faig és per fugir una mica d'una visió tancada del pensament i intentar obrir amb aquest tipus d'escriptura alguna mena d'espai estrany o alguna mena d'espai diferent.
El que tothom es pot imaginar, sobretot Llull, com a eix central i retornes constantment fins als autors que hem dit passen per després arribar a Marc, però també a Tàpies, és que després ens regales unes reflexions en aquest sentit brillants, inoculades al mig o col·locades en el mig, com per exemple la llengua de Fabra. Això ja apareix en el primer capítol i de sobte apareix una reflexió interessantíssima, justament, que il·lustra aquests viatges que fa.
Sí, ja, clar, és veritat, me'n vaig a Fabra, me'n vaig a Sant Esteve d'Olius, me'n vaig a... l'arquitectura d'un deixeble de Gaudí, me'n vaig a tots aquests llocs. Però són... O sigui, perquè al capdavall és un assaig que parla d'un món i parla d'un món on... O sigui, perdó, que m'estic embolicant una mica potser, però és que a la part central, per exemple, que me'n vaig a Alemanya, me'n vaig a Nicolau de Cusa, a Schelling, a Hölderlin, sembla que me n'estigui anant molt lluny, però de fet estic ajuntant determinades coses, no? I estic explicant que totes formen part d'aquest món i intento descriure aquesta cosa tan curiosa que passa, que Llull viatja al nord i després torna al sud a través d'aquests autors o d'algunes idees. Sí, és potser la cosa així una mica particular és que estem molt acostumats a llegir assaig sobre pensament que quan aspira a ser universal o parlar de grans temes sol ser un assaig desarrelat, no? Sol ser un assaig descontextualitzat. Quan parlem de filosofia normalment no parlem de filosofia catalana, quan parlem de filosofia catalana normalment no parlem de filosofia universal, no? Com si fossin coses que estiguessin totalment deslligades. I per mi és tot el mateix, o sigui, és com en qualsevol altre lloc del món, és simplement una cosa que jo crec que té gràcia assumir-la amb naturalitat i intentar buscar-la amb l'escriptura.
Això em porta a pensar moltes qüestions, que es podrien amplificar, però en tot cas, tornant a Llull, fas un exercici també curiós, reincident, diguem-ne, de posar l'accent en la qüestió de que Llull no cita els textos bíblics.
Sí, això és molt important. Llull cita un parell de versets de la Bíblia, però en general no fa servir la Bíblia com a font d'autoritat, mai. Per Llull, l'autoritat és el món. És el món, és la natura, és les coses que es veuen amb les resplendors de Déu que hi ha en aquestes coses, d'un Déu que és el mateix Déu dels jueus i dels musulmans, vull dir que és Déu, simplement. I per tant, per Llull, l'element bàsic és la llum de la creació. La llum de la creació que es veu i que és evident, des del seu punt de vista, és evident per tothom. I per tant, la Bíblia és innecessària. Sí, per què necessites la Bíblia si el món ja és el llibre de Déu?
És molt bonic quan també ho apliques a Montpou o a Pere Jaume, per exemple, perquè en el fons el precepte és el mateix.
Sí, clar, explico que hi ha una continuïtat d'aquesta idea, i en Maragall es veu molt clarament, hi ha una continuïtat, però clar, entremig han passat coses molt grosses, no? Perquè per Llull, la tecnologia que s'inventa Llull, la seva combinatòria, de fet és una tecnologia que no té res a veure amb la tecnologia moderna, en el sentit que no pretén manipular la natura, no pretén transformar-la. És una tecnologia que l'únic que pretén fer és mostrar la llum del món i mostrar-la d'una manera evident, enlluernadora, fins al punt que qualsevol persona que agafi aquella tecnologia doncs vegi, percebi aquesta llum. I per tant, per ell, aquesta llum és evident, és a tot arreu. Hi ha constantment en Llull la imatge aquesta de l'ermità que es retira i simplement mira les fulles, mira els arbres, mira els ocells i allà hi veu Déu, hi veu la creació divina. I és clar, aquesta llum del món amb la modernitat s'apaga i ja el món deixa de brillar. I de fet, això es veu en les metàfores de la modernitat. Les metàfores de la modernitat són metàfores que ens parlen d'explorar els secrets de la natura, de penetrar el fons de la natura, no? Totes aquestes coses que surten en Francis Bacon i en els pensadors moderns són metàfores totalment noves, que avui ens sonen gairebé tradicionals, però en realitat són metàfores noves. Són metàfores que lliguen potser amb la tradició ocultista, amb els alquimistes, però no lliguen gens amb Llull, que és totalment diferent. I, clar, la llum del món s'apaga, el món es veu com una cosa opaca que cal perforar, que cal penetrar, que cal mirar d'excavar d'alguna manera. I aleshores els moderns, que venen d'aquesta experiència, alguns moderns fan l'esforç de veure el món no com una cosa opaca i tancada que cal penetrar i que cal explorar, sinó com una mena de força dinàmica, viva, infinitament fèrtil. Això és el que trobem en Schelling, és el que trobem en Hölderlin també, i és el que trobem en Maragall. I clar, i una cosa que passa és que Maragall cita Llull, i cita Llull com si Llull i ell fossin el mateix, però en realitat hi ha un abisme entremig. I clar, en Tàpies trobem coses semblants també, però clar, la gràcia és que fer això des d'un moment en què s'ha apagat la llum del món és molt diferent que fer-ho en un moment, com el moment lulià, en què realment la llum és a tot arreu, no? I aquest és l'abisme entre els medievals i els moderns.
D'aquest abisme hi ha idees interessantíssimes. Jo et volia preguntar justament el Naví de Carner, si també estava, no recordo si ja formava part en el curs de l'Institut d'Humanitats, si formava part. En tot cas, com també l'afegeixes en aquest diàleg?
Clar, el Naví és, per diverses raons, o sigui, en primer lloc és un poema que exposa totes les relacions possibles amb Déu. Hi ha des de la sacerdotessa de l'alba que ha vist com la seva deessa s'ha mort, fins a un ateu atomista que rebutja Déu, després tots els moments de Jonàs que passen des de l'entusiasme per Déu fins a la ràbia contra Déu perquè l'ha abandonat. O sigui, hi ha totes les possibilitats. I en aquest sentit, clar, per parlar de la relació entre art i religió hi havia de ser, però a més, en Carner hi ha dues coses alhora que lliguen molt amb el fons del llibre. D'una banda, en Carner, en contra del que solem dir, hi ha una visió molt desolada del món, de fons, perquè Carné el veiem com un poeta amable, eh, dels fruits saborosos, aquesta mena de coses, però en el fons el món per Carné és caos i destrucció. Això és el que hi ha. I llavors tu amb la poesia pots construir formes amables per viure-hi, però la idea de fons és que el món és caos i destrucció. Sí, sí, Ferreter ho explica així també, sí. I el Naví de Carné és un poema sobre això. És un poema sobre això i és un poema que al final acaba dient que el que perdura són les figuracions, són les formes poètiques o els mites que som capaços de crear, i Carné ho fa des d'una visió cristiana i aprofitant els mites de la Bíblia, i, però és una reflexió, diguéssim, àmplia sobre la naturalesa de la vida, de la poesia, del pensament mític, de tot.
Hi ha un personatge, bueno, un personatge, un autor, que sorgeix constantment citat en línia amb, que és Eliot. Eliot surt citat amb Sant Agustí en el cas de Montpou, també surt citat en el cas de Lluís Joyce Eliot. És aquest paratge prototípic universitari, diguem-ne, de la modernitat, que era bé institucionalitzat, però que tu en tot cas el fas dialogar com un testimoni.
Sí, no me n'havia adonat que sortia dues vegades. De fet, clar, sí que és un autor que jo he tingut a prop, d'alguna manera, eh? Sempre l'he anat llegint i he anat tornant. I, sí, no sé, i surt per dues raons diferents, diria. A mi d'Eliot m'interessa molt la idea, la visió de la tradició que té, la manera com entén la tradició. M'interessa no per... No per agafar-la tal qual, potser, però trobo que és interessantíssima. I després, clar, Eliot fa una reflexió que, de fet, lliga amb la que jo ara deia del Naví de Carné, que és que quan Eliot llegeix l'Ulisses de Joyce, parla del mètode mític. El mètode mític parteix de la idea que el món contemporani és tan caòtic, és tan inexplicable, que necessites una estructura mítica per donar-hi sentit. I Eliot el que diu és que Joyce fa això. Joyce busca aquesta estructura mítica en l'Ulisses, que és el que fa que se sostingui el caos de detalls que és l'Ulisses de Joyce. Aquest moment m'interessa per oposar-lo al moment lulià, perquè una cosa que fa Llull... O sigui, si Joyce parteix del caos del món contemporani i ha de donar forma d'alguna manera i ho fa a través del mite, Llull, de fet, parteix d'un món que és tot ordre, que és tot ordenat. O sigui, el problema aquest del caos del món, Llull no el té, perquè per Llull el món és una realitat ordenada, jerarquitzada, on cada cosa ocupa el seu lloc, i per tant el problema, de fet, que té Llull i que té la seva literatura, i per això Llull té moments tan àrids, és com buscar la vida en aquest ordre tan fet, tan tancat, no? Com s'hi dona vida. I això Llull ho fa a través de la mística, a través de la mística o la imaginació literària, a través del que ell en diu l'amor, eh? Aquesta mena de força que sacseja les estructures i que veiem quan llegim el llibre de Miquel Amat, hi ha un munt de coses que sembla que estiguin trencant les estructures del món, no? Sembla que vagin molt més enllà del que trobem en les obres més doctrinals de Llull sobre l'art combinatòria.
Aquest pròleg, diguem-ne, activador per després fer baixar tot el llibre, intenta endreçar també totes les concepcions diguem-ne, la contemporaneïtat, de la funció de la religió, i en el qual també desenvolupes teories, diguem-ne, de tot tipus, desenvolupes, expliques, cites, en tot cas. I és molt interessant també aquesta perspectiva en la qual analitzes, diguem-ne, totes les funcions. I doncs m'ha semblat, quan he acabat de llegir el llibre, també m'ha semblat interessant interrogar-me també per quina percepció té, diguem-ne, Raül Garriguesset sobre, diguem-ne, un estudi, diguem-ne, de les funcionalitats també socials, quan no sembla ser un precepte. En moltes casos, els que s'estudiaven o els que investigaven per les funcions socials, diguem-ne, han quedat, sociòlegs, antropòlegs, han quedat una mica relligats, i sembla que els hem mort una mica tots, i en aquest sentit fas un exercici de recuperar, no sé si aquesta corrent, això ho han agafat molts des de molts llocs possible, però és molt interessant també com necessites també aquest estudi de les funcionalitats, que en molt sentit, vaja, no sé si l'hem abandonat, però la funció social també com a eina d'anàlisi?
Sí, és sí, sobretot al començament del llibre, no? El pròleg, quan parlo del paper de la religió avui, per exemple, Sí, a mi hi ha una tradició antropològica de pensament sobre la religió que m'interessa molt i que trobo que és instructiu. I clar, jo vinc també d'un camp, vinc del món de la filologia grega, on hi ha hagut un esforç per entendre la religió en uns termes diferents, en uns termes no de fe, sinó en uns termes de realitat social, fins i tot, no? I trobo que aquesta... Vaja, per mi és una cosa que no, quan escric sobre aquests temes sempre hi és de fons, encara que al final no acabi citant tants antropòlegs, acabo citant més Peter Sloterdijk, per exemple, el seu llibre sobre religió, el de Fer parlar el cel, que de fet veu d'aquesta tradició també, el de Fer parlar el cel. Sí, des d'un punt de vista clar, jo aprenc moltes coses del seu llibre, però sí que me'n distancio en un aspecte. Per mi és un llibre molt modern, en el sentit que el llibre de Sloterdijk posa al centre la subjectivitat moderna com a creadora de religió, no? Que és una manera molt, molt natural, molt intuïtiva per nosaltres de resoldre el problema religiós. Però la gràcia és que quan veus la religió materialitzada històricament no és això, no? I no es percep com això, no es percep com una creació de la subjectivitat. I això és interessant. I percebre la incomoditat que genera la paraula Déu, no? Avui dia, o sigui, per què genera tanta... hi ha aquesta mena de llegenda moderna que diu que Déu és una forma de consol, no? Que és com una manera que tenen els moderns de considerar la gent que creu en Déu com una mena de menors d'edat, no? Necessiten consol i per això creuen en Déu. Però en realitat, dins de la modernitat, la paraula Déu més que consol genera incomoditat. I és una paraula que no saps on ficar-la, que no saps què fer-ne, que no saps com fer-la servir, que no saps què implica. I plantejar-la així, com aquesta incomoditat, i alhora assumir, doncs, això, que pels ateus vol dir una cosa, pels creients en vol dir una altra, i posar-ho tot al llibre, doncs, per mi és una... Vaja, per mi és una manera de plantejar-ho que em resulta interessant.
La roca i l'aire, art i religió, de Llull i Tàpies, aquest nou llibre d'en Raül Garrigasay, de Fragment Editorial. Vaja, podríem seguir comentant moltes... Mira, hem deixat, per exemple, l'Ausias Marc, pobre, l'hem deixat... no he comentat res, però també comentes moltíssim, tinc aquí apuntat, en qüestions que parles d'aquesta litografia reduïda a l'absurd, també. Aquesta expressió em va agradar molt i me la vaig anotar, és molt bonica.
Sí, clar, és que el Marc, sí... És normal que no hagi sortit en la conversa, Marc, perquè és tan extraordinari i tan tens que és dins i fora del llibre, crec, alhora, Marc. Vull dir, abans parlava de Llull, que Llull veu la llum de la creació tot arreu. Una de les paraules més freqüents en la poesia de Marc és obscur o escur, els llocs escurs, diu ell. És un amor de llocs obscurs. I Marc, és, o sigui, per mi el que té d'extraordinari és que és com si la... com si tot el llenguatge teològic del seu temps el tingués posat com una camisa de força, no? I tota la seva poesia fos una gesticulació per trencar aquesta camisa de força. I això el porta a construir imatges al·lucinants, com la del déu antropòfag que surt al final del cant espiritual, no? Allò que diu, afarta't de la meva carn, devora'm el cos, que és com... canviar de lloc l'Eucaristia, no? Convertir-se un mateix en l'hòstia consagrada perquè Déu se la mengi és una cosa sensacional.
És molt interessant, això. Raül, hi havia també qüestions, per anar tancant també tot el que havíem... és que hi ha idees molt profundes, però, per exemple, en aquests casos, per insistir també en la qüestió de la modernitat, que sempre t'ha interessat. Vull dir, sempre has intentat construir aquesta falla de la lògica de modernitat des de quan has agafat Rossinyol, quan has agafat el País Barroc i Barroc. Sempre hi ha, diguem-ne, aquesta falla localitzada, però no sempre acaba cotejant, diguem-ne, amb una temporalitat material concreta.
Sí, és veritat. O sigui, és a tot arreu. I és tant en la novel·la com en l'assaig. I és sempre, no ho sé, és una obsessió. I clar, jo sempre he tingut la sensació que tinc la premodernitat molt a prop. Sempre he tingut aquesta sensació, per raons familiars, geogràfiques, per mil coses. I per tant, aquesta falla, aquest abisme, per mi és una cosa present. No és una cosa que em miri amb ulls d'historiador ni amb ulls acadèmics, perquè el llibre, de fet, no en té res d'acadèmic, sinó que m'ho miro com una cosa que jo la veig en mi, la veig en la gent del meu voltant i la veig en les incomoditats que tenim nosaltres, tots, amb l'herència de la il·lustració, amb l'herència de la modernitat, amb totes aquestes coses.
I dius, al final, no? Quan has citat Hölderrin, que la traducció és teva, d'un projecte que potser no surt mai a la llum.
No, que Hölderrin fa dècades que hi vaig tornant, i quan hi torno en tradueixo un tros, i després en tradueixo un altre, i després intento traduir-ne un altre i em desespero perquè és impossible, i passa això, que de vegades m'he imaginat que algun dia traduiria, no sé, els himnes de Hölderlin, per exemple. I en tinc alguns de traduïts, però com que la feina no avança, i no sé si és possible que avanci tal com m'agradaria, doncs aleshores el que he fet aquí és colar algun exemple d'aquestes traduccions, del poema Mnemòsine, que és un poema meravellós que a mi em posa els pèls de punta i que parla justament d'això que dèiem, del canvi de món, del canvi del món premodern, el món modern i de les crisis que comporta.
Que segueixes treballant, no en tenim cap dubte, tampoc ara anirem a desvelar secrets, però el que no és un secret i és una evidència és que la Casa de Clàssics publica aquesta Orestea, no? Ara heu traduït, i això evidentment entronca amb la teva tesi, conferències que n'has fet, i que per tant m'imagino que en aquest sentit també és un llibre important.
Em fa molta il·lusió, sí, és una traducció del Miquel Desclot i l'Eloi Creus, una traducció en vers, que està a l'altura del text grec, és una cosa realment admirable el que hem fet, i jo he tingut el plaer de fer-hi el pròleg, en aquest cas, o sigui, és la primera vegada que faig un pròleg dins de la Bernat Metge Universal, i sí que és un pròleg on, com deies, hi han desembocat doncs la meva tesi, un munt de lectures de l'Orestea, i clar, i una cosa que és fascinant en Èsquil, i sembla que m'ho faci venir bé, però és que és ben bé així. Èsquil és un pensador que parla d'un canvi de món. És un poeta que et parla del món del cicle de la venjança, de la roda sanguinària de la venjança que no pots aturar, i parla de com la ciutat intenta aturar aquesta roda de la venjança, la ciutat política, la ciutat democràtica. I per això és un autor que, per exemple, Carles Riba en podia fer una lectura liberal, no? I podia dir que en un món on les democràcies estaven en crisi, ell ho escrivia l'any 34, això, Èsquil s'alça com un defensor de la llibertat, deia ell. I és una interpretació interessant, matisable, jo tiro per una altra banda, però clar, és que el té aquesta cosa, que des d'un món molt arcaic, que és el capdavall, quan el llegim percebem clarament que és el més arcaic de tots els tràgics, és el tràgic que parla amb més intensitat de les institucions polítiques del seu temps, dels canvis polítics, de la transformació del món.
Doncs en tenim moltes ganes de poder-lo ja llegir, comentar-lo i, evidentment, fer-ne un mentre. Jo només per acabar l'entrevista, sé que ara t'atracaran, faràs entrevistes per totes bandes, però hi ha una pregunta que jo no t'he fet mai, ni amb el micròfon obert ni tancat, i és que jo m'imagino que coquetejar fins a cert punt amb tot el que és la lògica política des d'un sentit representatiu, una persona com Raül Garrigaset, que ho té tot bastant clar, m'imagino que en algun moment tocarà, i no sé si això està més a prop que lluny.
Ostres, no, em deixa una mica parat la pregunta. Jo crec que no tinc cap mena de vocació política, la veritat, personal, diguéssim.
No t'han trucat per dirigir la ILC?
No m'han trucat per dirigir la ILC. No, perquè a més, és a dir, jo crec que la política és molt important. Tinc amics que es dediquen a la política i els he donat suport en moments concrets, i és una cosa que sí que puc fer i que puc fer encara que sigui lletja per segons quines persones. Jo crec que de vegades cal fer-ho. Vull dir que això sí, però jo crec que per fer política s'ha de tenir una vocació que jo no tinc, ho dic sincerament. Per fer política s'ha de... O sigui, els polítics sempre parlen des del cos, des del seu cos particular. Les seves paraules no es poden deslligar del seu cos. Quan un polític escriu una autobiografia, aquest llibre es llegirà com una cosa adherida al seu cos i a cadascuna de les accions del seu cos. Jo quan escric faig una altra cosa, crec. O sigui, jo quan escric intento enviar una cosa al món i d'alguna manera per protegir la meva intimitat o el meu món propi per anar-me'n jo cap a un altre lloc. I aquesta separació, que és bueno, que la trobem... Ara venia d'una classe i explicava que un gest que fa Heràclit, el primer gest que veiem en la història del pensament, és el gest d'escriure un llibre i dipositar-lo al temple d'Àrtemis, i per tant de separar el text del cos, i per tant de fer una cosa que la poesia oral no podia fer, perquè en la poesia oral tota paraula és una veu i tota veu és un cos sempre. I aquest gest de separació és un gest per a mi de llibertat del text, perquè et dona la possibilitat de llegir-lo de diferents maneres, i de llibertat personal per a mi també. I això a mi em fa molt difícil aquesta possibilitat que deies, vull dir que no, m'ha sorprès molt.
Tens clar quin serà, però, el proper llibre que llegirem teu o no?
No, 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 no el tinc clar.
Doncs ja ho esperem, tu. Gràcies, Raül.
Moltes gràcies.